Mires, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dimarts 17 d'octubre del 2023, el dia que el Barça de bàsquet ha guanyat a l'Stark Arena de Belgrat i ha completat un triplet de victòries a domicili en aquesta setmana frenètica d'avions, de quilòmetres, amunt i avall, de punta a punta, pràcticament d'Europa, que va començar la setmana passada a Grècia, a Atenes, guanyant a la pista de l'Olympiacos, el cap de setmana després anant cap a Gran Canària directament i guanyant partit de la Lliga CB a la pista del Gran Canària, i avui, com diem, de Gran Canària el Barça va volar a Belgrat i avui ha aconseguit aquest triplet de victòries superant el Partizan d'Obradovic 83-92. Ens ho ha explicat aquest vespre a RAC+1 el Dani Aguilar, el Xavi Puig i el Jordi Colomer. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona victòria, del Barça.
Molt bona victòria davant 19.227 persones animant el Partizan de Belgrat, prop de 20.000 persones a l'Stark Arena, davant un tros de plantilla, una de les més potents del continent, i davant l'entrenador amb més Eurolligues de la història, com és Zeljko Obradovic. Doncs bé, davant tot això, ha guanyat el Barça de Roger Grimau, un Barça ara mateix en estat de gràcia, cop de puny sobre la taula de Grimau, 3-3, com dius tu, acaba avui una gira que va arrencar dijous d'uns 11.000 quilòmetres, amb 3 victòries a 3 pistes tan difícils com el Pireu, com el Gran Canària Arena i com l'Stark Arena. Avui, amb pràcticament tot bones notícies, partit regular, manant pràcticament en tota l'estona en el marcador, la Provítola segueix en moda MVP, 20 punts i 6 assistències, 12 punts de Vesely, que està en un inici de temporada espectacular, 13 de Da Silva, creixent i progressant molt amb Grimau, i 9 i 11 rebots de Jabari Parker, que ha jugat pràcticament tot l'últim quart per acabar amb aquest 83-92. I amb el director d'orquestra de tot plegat, que és un tal Tomas Satoranski, avui 4 punts, però fixant-nos-hi bé, 10 rebots i 6 assistències. És el capità general d'aquest equip.
Un Barça de Grimau molt coral que comença a funcionar. I per obrir el Tu Diràs, anirem cap a Belgrat un moment per felicitar en directe precisament Tomas Satoranski. Hola, Tomas, què tal? Bona nit.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bé, felicitats. Com està el vestidor? Molta festa, molta celebració?
Bueno, yo creo que este momento merece un poco de celebrar, pero también estar con los pies en el suelo, ¿no? Porque esto puede cambiar muy rápido y nos espera un calendario súper difícil. Ahora el viernes otro partido de Euroliga contra Bayern, pero está claro que, bueno, fue inesperado, ¿no? Acabar este viaje 3-0 y, bueno, estamos contentos por, sobre todo, cómo hemos aguantado como equipo.
Sí, realment us ha sorprès, no? Aquest triplet de partits que tenia Olympiacos, Gran Canària i Partizan, jugar d'aquesta manera i guanyar-los els tres d'aquesta manera, no?
Bueno, yo creo que sí, pero también sabíamos que, bueno, tenemos que mejorar en muchas cosas, sobre todo en defensa. Yo creo que hemos demostrado que defensa, cuando estamos todos en el mismo papel, jugando, estamos conectados entre nosotros, podemos ser muy buen equipo defensivamente y nos ganó muchos partidos, ¿no? De este viaje, sobre los primeros dos. Pues sí, fue un poco inesperado, ¿no? También año pasado perdimos en Canarias y en cancha de Olympiacos. Pues es algo que nos puede ayudar para la temporada. Hay que seguir de este camino y, como te he dicho, ¿no?, celebrarlo un poquito, pero pensar ya en el próximo partido.
Sí, que això és molt llarg, no? Però, escolta, el que hem vist ara del Barça en aquests tres partits vol dir que l'estil de Roger Grimau comença a arribar al vestidor?
Perdona, no lo he entendido muy bien.
No, te lo hago en castellano. Que si lo que hemos visto en estos tres partidos es que el estilo de Roger Grimau, del nuevo entrenador, empieza ya a impregnarse en el vestuario, ¿no? Si es lo que veremos de este Barça, este nivel que hemos visto.
Sí, bueno, yo creo que él también está cogiendo un poco más de confianza, ¿no? Como lo hemos hablado, no es nada fácil para él venir a esta situación como primer entrenador al equipo como Barça, donde hay una enorme presión para ganar todos los partidos, y yo creo que se está sintiendo mejor. Lo vemos de los jugadores, lo vemos en la pista y tenemos buena comunicación, ¿no? Y yo creo que aguantó muy bien en los momentos importantes, sobre todo en Olympiacos, y bueno, esto así se está ganando la confianza entre todos, ¿no? Y yo creo que Le vino bien este viaje.
Clar que sí. Tu que has vist el partit i l'has narrat a sí. RAC+1, Dani, preguntes pel Sato?
Sato, hi havia cert sentiment de reivindicació en aquests tres partits, en aquestes tres victòries, que semblava que la gent no confiava en el projecte i el diu, aquí està el Barça, i sobretot també pel Roger, no? El fet de dir, sí. que necessitem una mica de temps.
Bueno, yo creo que estos son un poco los mensajes de fuera que tenemos que no escuchar, ¿no? Es que estamos aquí como el equipo y intentamos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Para ganar como equipo. Entonces, está claro que la gente, bueno, va a hablar de si sobre todo pierdes partidos contra Real Madrid y cuando, bueno, se están cogiendo la confianza y no creen en algún proyecto, pero nosotros estamos mejorando cada día y bueno, yo creo que hemos demostrado en estos tres partidos que vamos en buen camino, pero tampoco tienes que dar mucha importancia a los mensajes de fuera o a los mensajes de no creer en el proyecto. Yo creo que estamos muy bien y sabíamos que es nuevo proyecto y hay que tener confianza, y yo creo que ahora se ve un poco la progresión que hemos hecho.
L'altre dia parlàvem amb el Lapro Vítola, que ara et preguntaré per ell, sí. Però ens deia, en aquest equip és essencial una estructura que és Thomas, Satoranski, Kalinic i Vesely. Aquesta vella guàrdia de l'any passat, que ara sembla que us enteneu, sembla que hagueu jugat tota la vida junts. Thomas, la unió és més forta que mai, no?
Bueno, yo creo que tenemos que ser estos jugadores que damos siempre el paso adelante, ¿no? Hay muchos jugadores nuevos con muchísimo talento, pero no tienen tanta experiencia de jugar estos tipos de partidos, ¿no? Sobre todo en Euroliga. Tienen otra experiencia, pero yo creo que, como hemos acabado, por ejemplo, en Olympiacos, fue el grupo que, estuvimos junto año pasado, tenemos esta experiencia, muchos sabemos cómo jugar entre nosotros y siempre tenemos que apretar un poco más o ayudar en estos momentos claves y difíciles. Y yo creo que, no tenemos... No hay mucho problema para nosotros entenderse en la pista, y yo creo que esto está bien para el grupo en total, para ayudarles a crecer a los otros, y siempre somos un equipo que siempre va a tener alguien que se sale en el partido, sí. y este grupo que has nombrado tenemos que ayudarles a todos.
Están muy bien Satoranski, Kalinic y Vesely, pero Tomás, ¿cómo está la provítola? ¿Qué le ha donat?
Bueno, es el virtuoso, ¿no? Yo le llamo.
Li dius el virtuós. M'agrada, sí. Això, m'agrada.
Sí, sí. El virtuós.
Utilitzarem les transmissions. Val.
Es que él tiene muchísima confianza, y todo equipo tiene confianza en él, ¿no? Yo creo que es nuestro mejor jugador del momento, mejor anotador. Los puntos están en su mano, y bueno, yo creo que cada uno sabemos cómo jugar al lado de él, y yo creo que tiene una gran conexión también con Jan en los pick and rolls, y bueno, claro, sabíamos que él se va a salir, hay que ayudarle a algunos partidos cuando se vuelve un poco loco, pero es alguien que tenemos, como te he dicho, mucha confianza en y que nos da los puntos.
¿Has visto el que ha fet avui, que ha fet un Stephen Curry? Ha tirat un triple y ha girat la cara, abans que entrés.
Yo creo que hoy se sentía muy bien, ¿no? Fue muy duro el partido del Gran Canaria, bueno, para todos, ¿no? Pero yo creo que especialmente para él, para después de jugar contra muchos defensores tan físicos de Olympiacos, y bueno, él sabía, o todos lo sabíamos, que va a volver en este partido, y lo demostró desde primera parte.
Hem parlat del Lapro, però com, Tomás, et sents, diguem-ne, més director d'orquestra que mai? És a dir, el Thomas Satoranski és un tio que és un base, és un líder dins la pista, però sembla que has arribat al teu punt major, no?, de lideratge. Et veiem com un tinent general dirigint l'equip.
Sí, bueno, eso está claro. Yo creo que me siento súper bien físicamente. Nada que ver con el año pasado, desde principio del año, y bueno, no he tenido unos partidos que jugué como quería en los últimos partidos, pero sé que soy un líder de este equipo y puedo aportar en muchas cosas, no solo en los puntos, que, bueno, me daba un poco rabia, ¿no? Porque como me siento, como estoy entrenando, tirando, no me salen muy bien algunas cosas en el partido, pero para mí fue una transición también, como encontrar este sitio de este nuevo equipo, pero como lo dices tú, yo también lo siento que puedo aportar en muchas cosas y dar este liderazgo al equipo cuando lo necesita.
I acabo amb l'última, per part meva. El Tomas Satoransky es un tío muy, muy cerebral. Eres un tío muy, yo siempre te veo muy tranquilo y muy consciente de lo que pasa. Tú sabes cómo es el Barça, Sato, tú lo conoces bien. Ni abans el Barça era tan dolent ni ahora es tan bo, ¿no? Supongo que es trobar un equilibri y tampoco tornarnos bojos ahora.
Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en el mundo deporte donde, como dicen americanos, never too high, never too low.
Sí, sí.
Eso está claro, porque estamos entrando cada día, nos conocemos cuando, bueno, se pierde, es un mundo de deporte, nadie quiere perder. Sé que los aficionados nos dan a veces la caña, pero bueno, tenemos que estar juntos e incluso aquí, ahora en este momento, como te he dicho, no podemos venirnos tan arriba porque, bueno, nos espera, este camino es muy largo, pues yo creo que hay que seguir mejorando, disfrutando de cuando se gane, porque es muy bonito y bueno, saber de a qué camiseta estamos vestimos, qué camiseta vestimos y de qué nos luchamos, pero también estar un poco tranquilo.
Bueno, celebreu aquesta nit, com a mínim, eh? Ja, demà ja us torneu a centrar. Tomas.
Bueno, de fet, voleu cap allà, per tant, ganes d'arribar a casa després de tants dies fora, Tomas.
Sí, bueno, se hizo largo, este viaje.
Molt bé, doncs.
Está claro que cuando se gana es más fácil, pero hemos estado mucho tiempo sin la familia, viajando muchísimo, es que yo creo que nunca he tenido un viaje tan complicado de ir hasta Canarias, luego volver a Belgrado, y pues estamos con muchas ganas de ir a casa, descansar un poquito y bueno, prepararnos bien para el fin de semana, para el viernes contra Bayern y para el domingo contra Bilbao.
Molt bé, ja té el calendari al cap i tot. Bon viatge de tornada, sí, sí. I celebreu una miqueta. Perfecto. Si podeu, aquest triplet de victòries aconseguit. Adéu, Tomas.
Gràcies, que va bien. Gràcies,
adéu. Adéu, gràcies. Se sentia encara el vestidor, de fons. Gran Satoransky, gran Barça de bàsquet avui, una de les alegries d'aquesta nit. De la resta de la jornada de l'Eurolliga, alguna cosa destacada, Dani?
Destacant 5, 2 partits dels 5 que s'han jugat avui. Un, de fet, el tenim en marxa. Milà 65, Olympiacos 51, 20 punts de Mirotić. Ha començat molt bé, evidentment, la temporada de Nikola Mirotić. Han jugat Baskonia i Madrid. Ha perdut Baskonia 68-76 contra el Bayern de Pablo Laso, que divendres visita el Barça. I ha guanyat el Madrid 93-79 a Žalgiris. El Madrid està en plena forma. De fet, Madrid i Barça són els dos únics equips de moment que han guanyat els tres partits sense cap derrota. Demà tenim a la Fonteta València-Maccabi de Tel Aviv. El primer partit del Maccabi de Tel Aviv arran de l'esclat del conflicte a Israel, entre Israel i Hamas. Mesures de seguretat extremes, partit declarat d'alt risc per antiviolència, i evidentment estarem pendents també d'aquest partit.
Si guanya el València, també 3-0, eh? Serien Barça, Madrid i València els únics equips que haurien fet 3-0 a l'inici de l'Eurolliga, tres equips de la Lliga CB. I demà a Badalona, la penya, Eurocup.
Eurocup, 2:15 contra els Wolves de Lituània, en un moment enrarit, després de la contundent derrota de la penya a la pista de l'Unicaja, a més, amb les baixes d'Andrius i d'Andrés Félix, avui hem conegut que té un esquins al turmell esquerre, per tant, tant de bo demà que sigui un partit per tornar a tenir bones sensacions davant la seva afició. També demà a casa, jugar al Cadí la Seu, l'Eurocup femenina, a 8:15 contra el Flam francès.
Perfecte, Aguilar, gràcies.
Bona nit.
Avui la nit ha estat rodona, en clau blaugrana, perquè el Barça de futbol sala també ha guanyat avui partit de Lliga a la pista del Pozo Múrcia. Quim Salvador.
Sí, 2-4 amb hat-trick de Catela i gol final de Sergio González des de camp propi, quan el Pozo atacava amb porter jugador per buscar l'empat. S'havien posat 2-3 tot just faltant un minutet. Sentim l'autor dels tres primers gols blaugrana, Juan José Camacho Pérez, Catela.
El equipo yo creo que necesita una victoria fuera de casa contra el Pozo, que venían siendo, la verdad, con una dinámica muy fuerte. fuerte y estaban líderes. Bueno, ahora nosotros estábamos a un punto, pero con un partido más. Y la verdad que yo creo que el equipo necesitaba estos puntos, que nos viene muy bien, porque ahora tenemos un partido muy complicado en casa Jaén y nos viene la Champions. Nada, muy contento por los goles, por el poder ayudar al equipo y por la victoria.
Amb aquest resultat, el Barça de futbol sala obre un marge de 4 punts al capdavant de la classificació de la Lliga sobre el Pozo, que té un partit pendent, i el Palma, que jugarà demà a casa contra el Còrdoba. La mala notícia d'avui és que al migdia hem sabut que el porter Miquel Feixas haurà d'estar de baixa entre 6 i 8 setmanes per la lesió muscular que es va fer al bíceps femoral de la cuixa dreta al partit de dissabte contra l'Algira. I s'ha acabat fa molt pocs minuts una altra gran notícia. L'Indústria Santa Coloma ha guanyat l'Inter 2-1 i aconsegueix d'aquesta manera la primera victòria de la temporada. L'equip colomenc, a més, surt de la cua de la classificació de la Lliga de Futbol Sala.
Doncs mira, doble victòria catalana avui també en aquesta jornada intersemanal de la Lliga de Futbol Sala.
Gols de David Peña i Duri Santos. No ens descuidem els golejadors.
Indústries 2, Inter 1. Magnífiques notícies pel Futbol Sala català. Ara parlarem de l'actualitat del Barça, més enllà d'aquestes victòries del Barça de bàsquet i del Barça de Futbol Sala, perquè avui ens visitarà Marc Duc, president de Manifest Blaugrana, per parlar sobretot de l'assemblea de socis compromissaris d'aquest dissabte. Serà una assemblea telemàtica, cosa que ha generat moltes crítiques, i amb uns números que, com ja us explicàvem la setmana passada, són una mica enganyosos, perquè sense els 800 milions de les palanques, el Barça tindria unes pèrdues ordinàries de més de 300 milions d'euros en l'exercici econòmic de la temporada passada. De la situació real del club en parlarem amb un dels representants d'aquest grup d'opinió, com és Marc Duc, per copsar la sensació que hi ha a l'entorn blaugrana davant la gestió i les decisions que està prenent la Junta de Joan Laporta. D'aquí uns minuts, doncs, ens acompanyarà aquí en directe Marc Duc i ho comentarem amb els tertulians del dimarts, Joan Maria Pou, Màrius Carol i avui també Paco Cabezas, director d'Esports del Periòdico. També hem d'escoltar avui Vitor Roque, Tigriño, ha parlat en exclusiva a Mundo Deportivo i ha dit que vol venir al gener, tot i que si al final no pot ser, ja es prepararà per la pròxima temporada.
Seria molt bo i ara, en janeiro, seria bom para adaptação e começar a próxima temporada bem, mas se caso não acontecer, cabeça boa, cabeça tranquila e preparar aqui da melhor forma que no Atlético para chegar na próxima temporada bem em Barcelona.
Després l'escoltem amb calma, el nou davanter del Barça, que també ha confirmat que la lesió va molt millor del que es pensava, tal com ens va dir aquí el Tu Diràs el seu agent, André Curi, el passat dimecres. I encara un protagonista més al programa d'avui, Xavi Asensi, director comercial global de l'Inter Miami, per valorar els primers mesos de Messi, Busquets i Alba a l'equip americà, i també li preguntarem si hi ha alguna opció remota que Messi pugui venir cedit al Barça, com s'ha especulat en les últimes setmanes. Tot això i alguna cosa més fins a la una de la matinada aquí al Tu Diràs. Ara saludem els tertulians d'avui. Abans de tota aquesta teca, una mica més d'esport en directe. Acaben de finalitzar els últims partits internacionals, pràcticament d'aquesta aturada FIFA. Hola, Oriol Jové.
Hola, bona nit.
Bona nit. Alguna cosa destacada?
Doncs que Anglaterra s'acaba de classificar per l'Eurocopa de l'any que ve després de guanyar Itàlia per 3-1 a Wembley. Era la reedició de la final de l'Eurocopa del 2020, jugada al 2021. S'ha venjat l'equip de Gareth Southgate, en aquest cas guanyant Itàlia i aconseguint ser la novena ja selecció classificada per aquesta Eurocopa, i això que ha començat perdent, ha hagut de remuntar el gol inicial d'Itàlia, ha marcat Harry Kane de penal, després Rashford ha posat els anglesos per davant, ha passat a Bellingham i Kane ha arrodonit el resultat amb el 3-1. Del mateix grup, Ucraïna ha guanyat Malta per 1-3, també amb remuntada i un gol del davanter del Girona, Artem Dovbyk, i això complica les coses a Itàlia d'aconseguir la classificació almenys per la via directa. A més, Dinamarca ha guanyat per 1-2 San Marino, Christensen no ha jugat i els danesos tenen la classificació encarrilada, però encara no seria matemàtica.
Fermín López, per cert, ha fet un golaç amb la sub-21 espectacular. Si no l'heu vist, mireu-lo. Era el seu debut amb la selecció espanyola sub-21 i ha fet un molt bon gol en la victòria contra el Kazakhstan, no? Era avui?
Per 0-4, també partit de classificació per l'Eurocopa d'aquesta categoria que jugarà el 2025. A partir d'ara, a les 11, fase sud-americana de classificació pel proper Mundial, Venezuela-Xile, amb Yangel Herrera de la Girona jugant amb Venezuela, i ja de matinada compta les dues, Uruguai-Brasil. o el que és el mateix, Araujo contra Vinícius.
Sí, Araujo de central, per això, no sé si es trobarà molt.
Un aperitiu del clàssic, si tu vols prendre així, també amb el brasiler del Girona, Jan Couto. I per rematar-ho a les 4, els alemanys del Barça, Ter Stegen i Gundogan, juguen un amistós a Filadèlfia contra Mèxic.
Només faltava això, un amistós a Filadèlfia, que hauran de tornar per
pocs quilòmetres.
Sí, per tornar a la disciplina del Barça. Molt bé, Jové, gràcies, eh?
Fins ara.
Vinga, fins ara. Encara en futbol, Pimi avui ha renovat com a entrenador de Les Palmes fins al 2025. Felicitats al tècnic ex del filial blaugrana. I avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que es jugarà per Tots Sants, i la grossa ha caigut a Rubí. Quines imatges, d'aquests clubs modestos quan els hi toca en primera divisió. Hola, Màrius Carol. Què tal?
Hola, molt bona nit.
Bona nit. Paco Cabezas, què tal?
Bona nit.
Bona nit. De seguida també amb nosaltres el Joan Maria Pou per comentar tota l'actualitat esportiva d'avui. Quines imatges, La Copa...
La Copa, que a vegades hi ha gent que diu que, en fi, que amb la quantitat de competicions importants que tenen equips com el Barça o el Madrid l'haurien de tirar, a mi em sembla un trofeig molt divertit, i em sembla un trofeig que a mi, com a mínim, em fa molta il·lusió en guanyar-lo, no? Llavors, avui veure com un equip, de fet, seria l'equivalent a la sisena divisió, a la que està el Rubí.
Sí, sí, sí. La Lliga Elite, es diu, és la sisena divisió...
La sisena divisió del futbol espanyol, i que estiguis contra un equip com l'Atlètic de Bilbao, que és el número 2 en victòries a la Copa del Rei, doncs em sembla un partidàs. Després, quan veus les instal·lacions, penses, ai, 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 perquè han de canviar hasta els aspersors. Hi ha uns aspersors que et pots trencar el cap amb aquests aspersors. El que passa és que haurien de canviar-los no només quan juguen contra l'Atlètic Bilbao, sinó en tota la competició.
Ja, però això amb el calés, aquests clubs modestos... Ja
bueno, però no sé. El camp...
Municipal de Can Rosés, eh?
Gesp artificial. Per cert, avui s'ha jugat un partit, en parlàveu fa un moment, que ja estan contra Espanya,
sí,
de la Sub-21, sí, que també era un camp de gespa artificial, jo he vist un tros del partit, la pilota anava lenta, anava amb una lentitud exasperant, i jo trobo que, en fi, ja no només perquè no són sostenibles aquest tipus d'instal·lacions, perquè acabem de veure que, en fi, que aquestes petites boletes que
són tòxiques,
posen són altament tòxiques i altament contaminants, sinó perquè em sembla que el futbol s'ha de jugar en camps de gespa. O sigui, ho sento molt.
Però això requereix molta inversió.
Escolta, en fi, que ajudi la federació.
Sí. Rubí Atlètic Club de Bilbao. Rubí Atlètic Club de Bilbao. No hi ha horaris, Això es jugarà el 31 d'octubre, l'1 de novembre o el 2 de novembre. Encara no hi ha horaris oficials. Rubí Atlètic Club de Bilbao. La resta de catalans avui, que entren en competició en primera ronda, recordo que el Barça no entra encara en primera ronda perquè té la Supercopa, ni Barça, ni Madrid, ni Atlètic de Madrid, ni Osasuna entren en aquesta ronda de Copa. El Badalona Futur rebrà el Cádiz. Recordo que, pels despistats, el Badalona Futur és l'antic Llagostera, que es canvia el nom perquè s'ha de fusionar amb el Club de Futbol Badalona, no?, i fer un mateix club. No es fusionen, al final, no es fusionen, i el Badalona Futur manté el nom, és l'equip que presideix i dirigeix Toni Freixa, l'excandidat a la presidència del Barça, el Badalona Futur. No es fusionen, es continua dient Badalona Futur i juga a Vic. Ho dic perquè si algú del Cádiz ve, no és una xirigota, no, això, no, si algú del Cádiz viatja al partit, que se'n vagin a Vic, no a Badalona.
Que no agafin, saps què vull dir? No. I que s'oblidin del GPS. El GPS els pot portar a qualsevol altre lloc de Catalunya. No, no. Busquin un amic.
Correcte, correcte. L'Europa rebrà l'Elx, de segona, el Centre d'Esports Manresa, l'Oviedo, el Terrassa, l'Albacete, i la resta juguen a fora. El Nàstic de Tarragona juga al camp de l'Oriola, a Alacant. L'Espanyol va al camp del Mensajero. No t'exagero, Paco, va al camp del Mensajero de l'illa de la Palma.
Tota la tarda, tota la tarda passejant aquest acudit.
Per això?
Per què l'havia de fer? Preparant-lo, sí.
Joan Maria Pou, què tal? Bona nit.
Bona nit, fins la propera, que vagi bé.
Posem ordre. Mensajero espanyol a l'illa de la Palma, un altre cop, a les Canàries, i el Girona va a l'Epe, que també tindria un bon acudit, Juga contra el Sant Roque de l'Epe, el Girona, aquesta primera ronda de Copa. Insisteixo, no són oficials els horaris, ja els sabrem en els pròxims dies, però això serà d'aquí a 15 dies, 31 d'octubre, 1 de novembre o 2 de novembre. Una cosa sobre la Federació Espanyola, abans d'arrencar amb el Marc Duc.
S'ha dissolt. No,
encara no. L'exàrbitre Antonio Miguel Mateu Lahoz és el més ben situat per substituir Rubiales com a president de la Federació Espanyola. No és cap broma, no és cap broma. Ho explica el diari Marca, diu que Mateu Lahoz compta amb els suports de clubs, del col·lectiu arbitral, de la Lliga, del CCD, de la FIFA i també d'alguns presidents de federacions territorials. Ara mateix és el més ben situat a les travesses perquè quan hi hagi eleccions el 2024 a la Federació Espanyola sigui el nou Rubiales. Si s'acaba confirmant, diàleg n'hi haurà, perquè mira que li agradava xerrar els partits, per tant, diàleg n'hi haurà. Això és el que ha passat avui, és el més destacat del dia d'avui. Què et sembla?
Lamentable.
Sense comentaris. Ja que hi som, mira, abans d'arrencar, hem tingut algun resultat més destacat, Quim, aquesta
sí,
nit?
Sí, més bones notícies, perquè al Sabadell parlem de la Champions masculina de waterpolo, ha guanyat a la piscina del Novi Beograd 10-12 i és líder del grup A. L'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella a les 8 i una altra cita important de demà, el Barça d'handbol jugarà partit de Lliga de Campions a 6:45 a la pista del Celje Slovè, que és el cuer del grup B. Fins ara ha perdut els 4 partits que ha jugat, en canvi el Barça és l'únic equip que els ha guanyat tots.
Tot repassat, 5 minuts i les 11. Per cert, avui tancarem el programa amb una nova edició de l'Antitertúlia Olímpica. Ja sabeu que aquesta temporada amb el Sergio Heredia de La Vanguardia ens va portant esportistes catalans que aniran als Jocs de París aquest estiu. Avui ens visitarà Laura Heredia, ja té plaça olímpica, pel pentatló modern. De fet, és la primera dona, catalana o espanyola, que participa en uns Jocs amb pentatló modern. La primera dona, Laura Heredia. Són 5 modalitats esportives: esgrima, equitació, salts amb el cavall, natació, cross country, és a dir, córrer per un terreny irregular, i tir. Jo avui n'he après molt del pentatló modern amb Laura Heredia i amb Sergio Heredia, que no tenen res a veure, no són ni família. No. Al tram final del Tu diràs descobrirem més sobre el pentatló modern amb Laura Heredia, que avui ens visitarà. Fem una pausa i ara sí, de seguida, amb Joan Maria Pou, Màrius Carol i Paco Cabezas, saludem Marc Duc, president de Manifest Blaugrana.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Una cosa única? Els dies únics d'Àfia. Ofertes especials úniques amb condicions úniques només del 18 al 24 d'octubre perquè estrenis ara el teu Dacia. Reserva la teva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció: calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, inserts i estufes de pèl·lets o llenya amb els preus més baixos de la zona. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Amb Aleix Parissé.
2:11, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Si ets instal·lador, això t'interessa. Els dies 18 i 19 d'octubre, és a dir, demà i demà passat, arriba Efintec. És la Fira de la Instal·lació i l'Energia organitzada per la Federació d'Instal·ladors de Catalunya, a Fira de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Allà hi trobaràs les últimes novetats gràcies als principals fabricants i distribuïdors del sector. Contacta amb el teu gremi o directament entra a efintec.cat i utilitza el codi RADIO, la paraula RADIO, per entrar-hi totalment de franc. efintec.cat, paraula clau ràdio, codi ràdio, per entrar-hi totalment de frac. Ens veiem a Efintech. Aquí estem, amb el Màrius Carol, el Joan Maria Pou, el Paco Cabezas, també amb la Marta Ramon, i saludarem, per arrencar aquest Tu diràs, el senyor Marc Duc, president de Manifest Blaugrana. Hola, Marc.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Suposo que content, no? La nit del Barça ha estat rodona, bàsquet, futbol sala...
Sí, senyor. Sí, senyor. Molt bons resultats. I créixer sumant victòries, que és important.
Semblava que no, que el projecte de Grimau trontollava o hi havia certs dubtes a l'inici, però això és molt llarg, s'ha de tenir paciència. Ara ens ho deia el Satoranski, no? Que ells tampoc s'esperaven fer el 3-3 fora de casa, però que fa bona pinta, que estan començant a entendre el que vol Roger Grimau i fa bona pinta.
Sí, sí, hem de ser, jo crec que hem de ser optimistes, perquè la dinàmica ara mateix és molt bona i com dius, molt llarg, molts partits, crec que són vora 80 partits d'Eurolliga, Lliga i tot, i ja veurem com acaba, però de moment té molt bona pinta.
Ganes que torni el futbol, ja?
Sí, bastantes. Aquests parons de seleccions se'n fan una mica llargs, però bueno.
Pel clàssic preocupat o no? Per les baixes...
Jo no estic mai preocupat pel clàssic.
Val. Abans del clàssic i que torni la Lliga.
Jo sí,
Tu sí?
No, jo vull dir, jo sí, sí estic preocupat pel clàssic.
Ah,
no,
sí?
No, sí. Home, perquè arribarem amb tota la columna vertebral a l'hospital.
Home, no.
No.
Pedri tornarà, potser tindrà uns minuts.
Tindrà uns minuts. És que, clar, anem molt justos. És a dir, al mig...
Gavi està bé,
Gavi està bé, però acaba de jugar 180 minuts. O sigui, no li han permès ni descansar 5 minuts. No sé, està bé, val, molt bé, més, va.
Valde estarà recuperat,
sembla.
Sí,
aquest diumenge juga.
Sí, sí, estarà bé.
De Jong li acaben de treure la fèrula.
Aquest ho té molt complicat, sí.
De Jong ens van dir descartat d'entrada perquè li van pronosticar 6 setmanes de baixa.
Sí. Lewandowski,
Màrius. Sí, un miracle.
Lewandowski.
Màrius, què diu?
No, perquè estiguis tranquil, que encara hi ha molts dies perquè se'n lesionin més.
Ostres, Pol.
Hi ha dos partits pel mig, Atlètic Club i Shakhtar, vull dir que... Encara no podem fer gros, això. Bé, no et preocupis encara. Primer hi ha l'assemblea, dissabte.
Però és que avui el Fermín també l'han fet jugar. Escolta, han retirat...
Però ha marcat, no?
Jo crec, no sé, cada dos partits anaven canviant gent. Sí, ha marcat, però, escolta, estem a dimecres i l'has fet jugar tot el partit. Fa tres dies va jugar un altre partit contra
Uzbekistan.
Sí, sí, sí. Una broma, sí, és una broma.
Bé, i aquesta matinada tenim els dos alemanys jugant una amistosa a Filadèlfia i tenim a Araujo a Montevideo jugant també aquesta matinada contra el Brasil.
Sí. Podríem demanar que juntin les dues, la tercera parada i la segona de les competicions, no? I si tindríem un mes perquè s'haguem de recuperar. Perquè això de que comenci la temporada comença quan tu comences les vacances, que és la primera cosa que és immoral. O sigui, no. O sigui, la gent que ens agrada el futbol, què fem? Què fem? Deixem la família aquí? No us en podeu anar de vacances perquè ha començat la Lliga. Sí. Bueno, i després no s'acaba mai. La competició no acaba mai. Sí. No acaba mai.
No.
I sempre s'inventen una nova competició. Sempre hi ha la FIFA, la UEFA, allà, amb el cabasset.
Bueno, el dinero tiene que salir d'algun sitio, també,
sí,
supongo.
Sí, no, però et vaig dir una cosa. Els futbolistes estan jugant 70-80 sí, partits sí, a l'any. I què passa? Què passa? Que peten. Passa res, peten.
Bueno, es lo que quiere el negocio.
Sí,
el
espera't.
Negocio pretende màquines, no pretende futbolistes.
I ara hi ha el Mundial de Clubs, durant un mes, el 2025, la Champions s'amplia, hi haurà Champions al gener, també, de fase de grups. Vull dir que això serà... la roda ha d'anar girant, això. Ha d'anar girant. Escolta, parlem un moment de l'assemblea, i ara tornem al futbol, si vols. És que aquest dissabte hi ha l'assemblea, que serà telemàtica. Llavors, hem convidat el Marc Duc per saber una mica, no?, per copsar la sensació que hi ha als grups d'opinió, no sé si a Manifest Blaugrana o amb alguns socis que tu parles habitualment. Què em penses que sigui telemàtica, aquesta assemblea?
Bueno, ja ho he explicat alguna vegada. El servei telemàtic, diguem-ne, que va ser molt benvingut quan s'havia d'aplicar, que era l'època del Covid, i va ser un gran avenç, però ens hem quedat allà. I ara no hem recuperat la presencialitat sense haver-hi cap necessitat de que això segueixi sent purament telemàtic, i al final és un greuge pel soci, tant pel que hi vol assistir presencialment com pel que ho vol seguir des de casa. La necessitat que té el soci de tenir diversos mitjans, sigui telemàtic o presencial, no la pots negligir. I si el camí que tria el Barça és simplement o només la via telemàtica, estàs deixant fora de l'equació a una sèrie de gent que voldria anar-hi presencialment, i sobretot estàs deixant fora de l'equació al cara a cara.
I per què creus que la mantenen telemàtica?
Crec que han donat una explicació a nivell econòmic, no?
Sí, sí. Bueno. Aquesta és l'explicació.
Per estalviar.
haurem de creure aquesta explicació.
Ja. És curiós que, no, havent explicat al Barça que té 300 milions de benefici, no?
No? Però si vols, després desglossem aquests beneficis, a veure d'on venen. Bueno. Però no, a veure, sincerament, jo no crec que sigui una causa econòmica, crec que és una causa operativa, que és més còmoda i més fàcil per tothom.
Com ho faries tu?
Jo ho faria mixta.
Mixta, eh?
Cap dubte. El pas telemàtic és molt necessari i és molt evident que funciona, però no crec que sigui correcte obviar la presencialitat. Em sembla que és necessària.
Sí? Es guanya alguna cosa, presencial o telemàtic?
Mira, d'entrada, i et seré molt franc, es guanya a l'haver de passar determinades vergonyes cara a cara amb la gent. Es guanya això. Tenir la gent allà i haver-li d'explicar a la gent determinades coses a la cara. Es guanya això. Es guanyen possibles repreguntes. Es guanyen run-runs. Es guanyen intervencions potser poc programades. Es guanya això. Ja. És que és un pur tema d'esperit democràtic del club, no té més.
Tu la seguiràs aquest dissabte, entenc?
Sí, jo sempre la segueixo, tinc aquest defecte.
Va, preguntaràs? Tens previst fer alguna pregunta o demanar alguna cosa?
No sóc compromissari, per tant no puc
intervenir. No pots, clar. O sigui, només poden intervenir els compromissaris.
Una pregunta, cada quan canvien els compromissaris?
Crec que és cada 2 anys. Passa que els que van ser nombrats fa 3 anys potser van fer 6 o 7 assemblees, perquè n'hem fet moltes últimament, cosa que està molt bé, però en principi és cada 2 anys.
Jo pago 4 carnets. Fa 30 i tants anys que sóc soci. Pago 4 carnets, que vull dir, no trafico amb els carnets, eh? És la meva dona, amb els fills,
és la gravata,
val? Val?
No, no. Aclareixo, gràcies. Sí,
ho aclareixo perquè, clar, hi ha molt mala gent després, per aquests mons de Déu. Però vull dir, en tots aquests anys, només una vegada em va tocar un dels carnets, que és en un moment en què jo administrava el carnet d'un mort que jo després vaig poder blanquejar, val? Val. Recordeu que hi havia gent que tenia carnets de persones que havien desaparegut, que, o sigui, el veí de dalt que agafa i et diu queden pocs dies, aprofita-ho, no? Pues aquest mort és l'únic que li havia tocat anar-hi una vegada. I clar, jo tinc molt mala... O sigui, no em toca mai ni el retorn dels diners a la Loteria de Nadal. Però, ostres, és que el càlcul de probabilitats...
És curiós, jo sóc més jove que tu, no gaire, però una mica més jove, no m'ha tocat
mai.
És molt
amable, és molt amable.
Els meus pares...
Mereixes que toqui només per aquestes paraules tan agradables.
Els meus pares són socis des de fa més de 40 anys i tampoc els he tocat mai. Hi ha molta gent que fa molts anys que és sòcia. És un tema aleatori. A veure, no ho sé, jo crec que no hem d'adoptar del sistema aleatori, no a aquestes alçades.
No, hi ha una part dels senadors, no?
Hi ha els primers socis, els primers 1.000 socis que tenen accés a l'assemblea, després hi ha una sèrie de membres de penyes que també poden accedir, i després hi ha els compromissaris que són, si no recordo malament, són vora 4.000, que al final acaben assistint.
Però l'antiguitat, que jo la valoro perquè, en fi, començo també a tenir-la jo, però no em sembla un criteri.
Estic d'acord.
O sigui, escolta, fer-los descompte amb el carnet de soci, però l'assemblea és una cosa que has d'estar molt despert de cap.
Estic d'acord, no, i l'entitat
i el temps no ajuda.
No t'atorga coneixements específics.
I més ara, tal com va de ràpid, tot, no? En general, què t'està semblant, Marc, la gestió de la Junta de la Porta després de 2 anys i mig?
És difícil posar un titular, però si hagués de posar una paraula seria discontínua, perquè és bona en alguns aspectes, molt bona en d'altres, molt decebedora en d'altres, poc consistent, i a nivell empresarial dubtosa,
eh?
Per mi sí.
Va, per alguna qüestió en concret o...?
Sí, no, ho he expressat moltes vegades, perquè al final a mi la solució de vendre actius i vendre actius productius, com poden ser drets televisius o drets a llarg termini per salvar els mobles a curt termini, a mi empresarialment no em sembla una bona idea.
Si tu fossis compromissari i poguessis votar aquest dissabte, aprovaries els números de l'exercici anterior que ens presentaran?
Després de moltes preguntes i algunes explicacions i veure més documents, probablement els aprovaria, però m'haurien d'explicar bastantes coses.
Vale. Per tant, compres a això que explicàvem l'altre dia, que aquest maquillatge de les palanques que fa que sembli que tinguis beneficis, però en realitat de pèrdua, bé, de despesa ordinària i de pèrdua ordinària, el Barça ha perdut 300 milions aquesta temporada.
Sí, ho compro tant com ho comprava el 2017 o el 2019 o el 2020. Al final és el mateix mecanisme amb diverses manifestacions. Una era inflar preus de traspassos, l'altra és valorar participacions d'empreses que té el Barça. Al final són mecanismes, ho va dir l'altre dia el senyor Romeu a TV3, són enginyeria comptable. Són mecanismes que es fan servir per reflectir la realitat sobre el balanç en un moment concret, que és el 30 de juny, del club. No l'1 de juliol ni el 29 de juny, el 30 de juny. Aquella foto és la que hi ha. És real, és real. S'aguanta en paper? S'aguanta en paper. Si tu vas ara a comprar el Barça, valdrà el que diu el balanç? No.
I estàs preocupat per algun aspecte en concret?
Estic preocupat perquè perdem diners, perquè portem 6 anys seguits perdent diners en el compte d'explotació ordinari. No en
això vol dir que el Barça gasta més del que
sí,
ingressa.
Per resumir-ho i perquè ho entengui tothom, el Barça, si fos una persona, tindria un sou a final de mes i hauria de pagar la llum, l'aigua, el gas, el menjar i el lloguer, i després de pagar això perdria diners. No anant al cine, no comprant-se xupa-xups, no gastant-se el diners en oci i en luxes. No,
seria una persona, seria una persona que no podria viure.
Deficitària. Deficitària.
I llavors el Barça fa 6 anys que pagant el que és just per tirar endavant un club, perd calés.
Sí. I no ho diu el Marduk, ho diuen els números. Ho diu el balanç i la memòria aprovada per un auditor.
Sí, però jo estic d'acord, eh? Però hi ha un problema, que és que el que hauries de dir-li amb el soci, mirant els números i amb la mal cort, és dir-li, mira, durant 3 anys no fitxarem a ningú, jugarem amb la gent de la Pedrera, segurament no anirem a Europa, però, en fi, intentarem jugar alguna d'aquestes competicions que ja no sé ni dir, la Conference League, alguna cosa d'aquestes, sí. I la gent et linxa, ja t'ho dic jo. O sigui, el president que digui això, sí.
No dic que no, però
al final... Una part del soci, potser.
Ja, al final, ja, Màrius... Sí,
una part de l'argument de la porta tardarà més com ho gestiona o menys. A mi, jo trobo que això d'intentar, diguem, tenir una multinacional i portar-la com si portessis doncs, la botiga de casa, em sembla poc professional. Però entenc una mica... Entenc que el que hauria de fer el club a mi no em portaria a l'estadi.
Saps
què vull dir?
A tu.
Bueno, a mi uns quants més, eh?
Bueno.
I a més jo parlo que som dels pocs idiotes que estem pagant l'abonament, i en fi, anem o no hi anem, però és igual. Vull dir, perquè hi ha 65.000 tipus que, en fi, socis del Barça, que han dit, miri, escolti, pues allà dalt ens fa mandra anar-hi. Vol dir que em sento compromès amb el club, amb la marca Barça, no? Amb la qual cosa dius, ostres, per anar a veure què? Al final, tota la vida és això, no?
Sí, estic d'acord. El que passa que...
No vaig a veure pel·lícules dolentes.
Fent el contrari, també m'ha acabat jugant l'Europa League. Vull dir que al final el resultat esportiu, tu pots gastar-te, pregunta-li al PSG, pregunta-li al United, pregunta-li a tantíssims clubs que s'han gastat autèntiques barbaritats per no assolir els objectius. El resultat esportiu no va estretament lligat amb la inversió econòmica que facis. Ajuda, però no va estretament lligat.
Fitxa bons jugadors i veuràs com és més fàcil que te'n surtis que no, doncs, només apostant.
Sí, però tot vale, para ganar. Me preguntes, ¿todo vale? O sea, al final, el socio se tiene que contentar con tener un buen equipo, con ganar una liga, con ganar una Copa del Rey. Posiblemente hay un momento en que el club ya no sea suyo. Yo soy de los que piensa que los socios ahora mismo no pintan prácticamente nada en el club. Y va a llegar un momento en que el club va a estar muy, muy, muy lejos de los socios, porque se está vendiendo a trozos, se está despiezando. ¿Cuántos fondos de inversión y cuántos bancos están metidos en el club ahora? ¿Cuántos?
Molts. Però, ¿cuántos? Sí, però Paco, hi haurà una part del barcelonisme que preferirà seguir veient el millor espectacle que es guanyin títols,
PSG,
encara que no sigui el club
City.
Dels socis.
No, i és plenament, bueno. És plenament legítim, al final.
Sí, potser voldran un PSG o un City. Sí, i mentre hi hagi gran espectacle i a l'estadi nou...
A mi, en ese bando no me van encontrar nunca.
Ho dic d'una altra manera. Creieu que el mètode de governança del Barça té sentit avui, al segle XXI? Sí, creieu sincerament, en fi, estem parlant com hem de fer les assemblees, o sigui, no sé, les multinacionals saben com fan els consells d'administració. Aquí això és un problema, per què? Pues perquè és un club que ingressa doncs més de 1.000 milions d'euros, que val, sí, comptablement deu valdre prop de 6.000 milions, la marca Barça, i que resulta que, en fi, té el mateix sistema de governança, no sé, de que la Unió Excursionista de Catalunya, que jo li sento un gran efecte per ella, però és diferent, que sembla diferent? Doncs, no ho sé, ens sentim molt orgullosos d'una cosa que ens fa creure que és nostra, i que no podem prendre cap decisió de veritat, i no podem influir pràcticament més que anar a votar Fi, cada no sé quants anys, perquè això, ara quants són, no ho sé.
Sis,
ara,
ja,
no? Ara seran
sis, però volien que fossin cinc, no?
Sí. Bueno, està bé anar a votar cada cinc anys, m'agrada, però a canvi de què?
Esteu dient una mica el mateix, l'únic que el Paco és més romàntic i li agradaria tornar...
No, sí, romàntic sóc jo.
I tu ets més realista.
Jo sóc romàntic, també, potser, però avui el món no funciona així. Què vols fer-hi? Quants clubs en tot el món tenen el sistema de governança del Barça?
Home, el Madrid.
No, el Madrid és una apropiació indeguda. És una apropiació indeguda.
Serà el que vulguis, perdona, però funciona igual. Funciona igual. Jurídicament funciona exactament igual.
Té un amo. Per exemple,
té els mateixos homes que el Barça, que són els seus socis. Una altra cosa és que això no es plasmi a la realitat.
Bueno, entre altres coses,
ningú li tus ni ningú li diu res. Vull dir,
escolta, va canviar els estatuts, no se'ls va fer vida, necessites no sé quants anys d'antiguitat per ser... Has de valar mil milions. O sigui, el sistema està fet perquè una persona que és externa i que no ha invertit ni un euro en el club se'l queda. Hi ha un dia que se'l queda. Per què? Perquè és més llest que els altres? Doncs no ho sé, tampoc em sembla...
Però això és un problema del Madrid, de com s'ha gestionat internament, però l'estructura jurídica és la mateixa. Les assemblees funcionen igual, les juntes directives funcionen igual, no és un problema de forma jurídica.
Però allà saben que tenen un amo.
És un problema de gestió, Màrius.
Sí,
és un problema de com...
Allà hi ha un amo.
No, que a nivell de paper és com és del club dels socis, el Madrid també, però que no funciona així a la pràctica. Sí,
gestiona diferent, per tant és un problema de gestió.
Pou, què en penses?
Bueno, ho hem comentat moltes vegades aquí al Tu Diràs, jo crec que és el gran repte de present, jo diria ja, i de futur del Futbol Club Barcelona i del barcelonisme, no? És aconseguir refer el sistema de governança de la institució perquè continuï sent propietat dels socis del Barça i, per tant, continuar sent un club diferent en aquest sentit. A mi no m'importa no ser com la resta, perquè crec que és una cosa que marca i que forma part de la constitució, diguem-ho així, del Barça, però és evident que no es pot continuar d'aquesta manera, perquè no es pot governar un club de les dimensions i que remena els diners que remena el Barça ara, com es feia doncs, als anys 20 o als anys 30 o als anys 70 o als anys 80. que el futbol era una altra història, absolutament diferent, el negoci era absolutament diferent i les magnituds eren absolutament diferents. Hi ha una solució, diguem que directa i fàcil, que és aquesta que comentàveu, no? Que és a dir, bé, doncs, com han fet l'enorme majoria de competidors del Barça, doncs et converteixes en una societat anònima, esportiva, entren aquí una sèrie d'inversions... i per tant això canvia radicalment i et converteixes en el Manchester City o en el Paris Saint-Germain. Aquells que no volen que això sigui així, que jo crec que continuen sent l'enorme majoria dels culers, tampoc poden dir bé, doncs ens quedem com estem ara. Quin és un camí del mig o quina és una alternativa? Bé, doncs jo crec que el barcelonisme té prous experts en totes les matèries necessàries per refer els estatuts, per refer la institució des d'un punt de vista operatiu, no? Perquè els sistemes de control, perquè els sistemes de contrapoder, perquè hi hagi alguna mena d'institució independent del club que pugui de manera real i eficient doncs estar pendent del dia a dia i de què es fa amb els diners dels socis, tot això esdevingui el nou corpus, diguéssim, jurídic del Barça, no? Però clar, això requereix mesos o anys de posar-se al voltant d'una taula gent que hi entengui en les diferents matèries per intentar crear una estructura nova perquè el Barça continuï sent un club que aspiri a tot i que lluiti, diguéssim, pel lideratge global, diguéssim, del futbol sense perdre la seva essència, que crec que és la de ser propietari del club. És molt fàcil dir-ho, jo no sabria ni per on començar, però és evident que el sistema actual no funciona. Per què? Perquè els socis del Barça, ara mateix la majoria de socis del Barça, no tenen ni un 1% dels coneixements per intentar fer de contrapoder en una assemblea.
Ja. Però és que, a més a més, hi ha un fet que és clar. O sigui, el Barça, avui, us sentia ara fa una estona per la televisió, deu 3.000 milions, val? En fi, com que ho deu a mig termini i no hi ha ningú que a final d'any doncs vingui a reclamar aquests diners, doncs, en fi, anem tirant. Però si pel que fos hi hagués una crisi a l'entitat, no entressin diners, jo què sé.
Una altra pandèmia,
el que sigui, si a tu els fons et reclamessin els 3.000 milions que deu el Barça deixa de ser dels socis, sempre i quan que cada un dels socis no accepti tenir que posar, no sé, 20 o 25.000 euros per cada carnet. O sigui, que dius, no, és que continua sent nostre. Bueno, en el moment en què el Barça deu 3.000 milions, jo no estic en disposició de cobrir-ho. O sigui, no sé, els nostres oients, però
segur,
jo no estic en condicions.
Segur.
Amb la qual cosa vol dir que tornant al terreny del romanticisme, és nostre perquè volem creure que...
Quin han deudado al Barça? ¿Los socios o los gobernantes?
Ese es el tema. Aquí vaig jo amb el tema de la gestió.
En l'època de Bartomeu, ¿quién endeudó al Barça? Claro. Ahora mismo, ¿quién está endeudando al Barça y quién está cargando de piedras la mochila? ¿El socio o los gobernantes? Eso es lo que me pregunto.
Això no és un problema de la forma jurídica del Barça, de la forma associativa. És un problema de la gestió del club, de la gestió que porta el club a estirar més el braç que la màniga des de fa molts anys.
Jo Marc, estic totalment... Estic absolutament d'acord amb tu. Jo em referia a que perquè això no passi i tu has de crear un sistema de control, de contrapoders, no? És a dir, no pots basar-te només en jo confio en aquesta junta directiva.
No, absolutament, perquè més això ha quedat acreditat que no funciona.
Val, doncs això és el que jo dic, que el que s'ha de crear és una nova manera de governar el club, en el sentit que ja no pots delegar, diguéssim, durant els anys que li toqui a una junta directiva, que t'expliquin a l'assemblea, mira, hem fitxat aquests quatre, hem traspassat aquests quatre, surten els números així, hem fet una inversió en uns terrenys aquí, hem fet, no? És a dir, hi havia una comptabilitat fa unes dècades que poc o molt, si t'havies tret les matemàtiques de mínimes, entenies bastant bé el balanç del club.
Ara és més complexa.
Ara és una autèntica bogeria, no? És molt més difícil que hi hagi aquests contrapoders, aquestes institucions independents del club que estiguin fiscalitzant què es fa amb els diners del soci. Jo crec que ha d'anar per aquí la reforma que jo demano. Estic d'acord amb tu que amb la mateixa propietat que ara, però amb una gestió molt més bona, segurament el club no estaria on està. Però segurament el club tampoc estaria on està si haguessin funcionat una sèrie de mecanismes que o no han funcionat o que no existeixen.
Absolutament d'acord, i això és imperatiu i ens hem de posar ja. Et posaré un exemple molt, molt ràpid i molt gràfic.
Sí, i farem una pausa.
Molt ràpid. La Lliga de Futbol Professional té més informació i de manera més periòdica que la que tenen els socis.
Clar, això no és normal.
Això és insostenible.
No és normal, això.
Això és insostenible. No pot ser que la Lliga, que és la patronal, tingui més informació que els socis. No pot ser que els socis cada 3 mesos no puguin veure els estats financers del club. Per què passa? Perquè no hi ha cap obligació ni cap òrgan que ho controli. Això és el que s'ha de canviar.
Avui hi ha hagut una reunió del club amb alguns representants de diversos grups d'opinió. I el Roger Sapenes ha pogut parlar amb un d'aquests representants, a veure què els hi ha dit el club sobre algunes qüestions i dubtes que tenia respecte a aquesta assemblea. Fem una pausa i de seguida també farem, amb la Marta Ramon, preguntes a Eduard Romeu. Quines preguntes se li haurien de fer demà el vicepresident econòmic fa una roda de premsa en què
A
les 11 del matí, demà. Presentant els números, que el Barça vol proposar a l'assemblea d'aquest dissabte, i nosaltres des d'aquí intentarem traslladar 5 preguntes, 5 dubtes que tenim pel senyor Eduard Romeu. I una última hora sobre Karim Benzema. El ministre de l'Interior francès ha dit, ara el sentirem, que Benzema té relació amb un grup terrorista. Això ha dit. El senyor Karim Benzema tiene vínculos notorios, como todos sabemos, con los hermanos musulmanes. Ha dit el ministre de l'Interior francès. Ara ho sentim.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Només del 16 al 31 d'octubre. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Parlem de cotxes, parlem de tecnologia, parlem del plaer de conduir, parlem de Renault.
Descobreix tota la gamma Renault i aprofita els nostres dies únics del 18 al 24 d'octubre per portar-te el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Aquest any 100! El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertise de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat, inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus. Un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licor.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
Cinc minuts i dos quarts de 12 de la nit. Escolta'm, Pou, per cert, 360 graus, no?, aquest podcast de vi.
Sí, 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 hem estrenat un podcast de vi i farem això, no? Maridarem el vi, el racionarem amb altres aspectes de la vida que ens agraden. Comencem parlant de vi i cine i sèries amb el Basté i el Blai Morell, i farem doncs vi i moda, farem vi i canvi climàtic. En fi, tenim convidats que ens explicaran coses molt interessants i que relacionen vi amb altres aspectes de la nostra vida que ens agraden.
Cada 15 dies, els dimarts, a RAC més 1, això, amb l'aplicació.
L'altre dia estàvem en una conversa, sí. I, per exemple, les pel·lícules dels anys 70 i 80, quan apareixia algú a les pel·lícules bevent, continuava sent, no sé, tant si era l'home que esperava a la dona, la mano o la veïna de l'altre, sí. És igual, l'esperava, i la dona igualment, l'esperava amb una copa de whisky, Avui, fixa-t'hi, és una copa de vi. És
a dir, a les pel·lis, sí.
Sí, sí. Per què? Perquè socialment està millor vist el vi, a part que és més bo per la salut, que no pas els alcohols de 40 graus.
Sí, sí. Abans hi havia moltes escenes fumant i ara tampoc n'hi ha tantes, a vegades.
Pràcticament no n'hi ha. Sí, sí. I quan fumen, fumen cos més lletges.
Bé, mira, us vull parlar del SUP que està arrasant. És el Sant Jong Torres. Arriba trepitjant molt fort aquest nou Sant Jong Torres, que es diu així perquè no sé si heu vist l'anunci.
Sí,
l'ha fet
posa davant del cotxe.
Fernando, sí. Torres, el niño, sí. Torres, tio, amb uns músculs.
El niño ja tiene poco,
Ja no té nada de niño, però surt amb uns músculs, uns tatuatges, es posa davant del cotxe i li diuen: Fernando, aparta-te que no es veu el Sant Jong, saps? I llavors s'aparta. Està molt ben trobat l'anunci. Doncs bé, Sant Jong Torres, amb un disseny icònic, preciós i únic, de gran capacitat, amb una enorme habitabilitat, una enorme maleter i té unes prestacions i un equipament superior als de la seva competència. I el més important, té un preu imbatible. Així és el nou Sant Jong Torres. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Sant Jong de Catalunya. Abans de les preguntes a Eduard Romeu, escoltarem el que ha dit el ministre de l'Interior francès sobre Karim Benzema.
Des de fa algunes setmanes m'interessa especialment. El senyor Benzema té una notòria connexió, tots ho sabem, amb els germans musulmans.
Doncs això, és exactament el que ha dit el ministre de l'Interior francès.
I què fem? I què fem, no? És el ministre, o sigui, no és un tertulià, és
ministre de l'Interior. No, és el ministre de l'Interior francès. No?
Que en el moment tan delicat en què estem, deixen això.
Què hem fet?
Sí, sí.
Bueno, ja, però ja estableces moltes connexions. Acordaos com acabó Benzema en el último Mundial. Peleado con Deschamps, no le dejaron de incorporarse con la selección porque decían que estaba todavía lesionado. los años que estuvo también sin jugar a la selección, por aquel escándalo de amenazas y demás. Claro, es que Benzema con el gobierno francés nunca ha tenido una relación demasiado fluida. Lo que sí que me parece grave es que el ministro, si dice eso, tendrá alguna prueba, ¿no? Que está hablando de financiación.
Ho ha dit en prime time, en una televisió francesa, en prime time, el senyor Gérald Darmanin, que és el ministre Darmanin.
Però bueno, t'asseguro que eso es un escándalo nacional ahora mismo en Francia.
Sí, 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 sens dubte, sens dubte, sens dubte. Bé, a veure si en sabem més detalls. De moment aquesta és la declaració que ha fet aquesta nit, insisteixo, en una televisió francesa, en prime time, el ministre de l'Interior francès, Gérald Darmanin. Marta, preguntes per Eduard Romeu. Què li diries tu demà al vicepresident econòmic del Barça en aquesta roda de premsa?
A veure, hi ha diverses qüestions que s'han de repassar demà. Recordem el format. Normalment sempre es fa primer una exposició del tancament econòmic de la temporada anterior i també s'expliquen detalls del pressupost de la temporada, de l'exercici actual. Aleshores, tenint en compte que ja portem dies analitzant tots els números, també el que ens ha ofert l'auditor, etcètera, hi ha algunes qüestions que s'han de resoldre, com per exemple com pensen rebaixar 330 milions de despeses aquesta temporada. A 30 de juny estaven en 1.165 milions i el pressupost d'aquesta temporada passen a 831. Doncs com es pensen rebaixar 330 milions de